Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat taxativament que finançament irregular del PSOE. Ho ha fet en una tensa compareixença al Senat, un debat marcat per un interrogatori molt dur i amb moltes interrupcions per part, sobretot, dels senadors del PP i de Vox. Un fet aquest que ha estat aprofitat pel també líder del PSOE per titllar la comissió de circ. Sánchez ha negat la caixa B del PSOE, però sí que ha admès haver rebut en alguna ocasió la liquidació de despeses en efectiu, però sempre ha dit contrafactura i mai quantitats superiors als 1.000 euros.
En mi caso, en el caso de cualquier miembro de la Agencia Federal, desde luego, señoría, esto ha sido siempre contrafactura y, por tanto, dentro de lo que se exige pues a toda institución. Aquí mismo, en el Senado, pues también se han permitido pagos en efectivo, hasta, o casualidad, mi comparecencia en esta Cámara, y nadie ha puesto el grito en el cielo.
Hay otros partidos que tienen esos sobresueldos muchas veces sin declarar y recibidos en negro.
I la vacunació contra la grip ha crescut en 7.000 persones més cada dia respecte a l'any passat. Durant les 5 primeres setmanes de la campanya a Catalunya s'han vacunat a la grip 669.000 persones i d'aquestes 463.000 de la Covid-19, el que suposa un 30% i un 20% més de dosis respectivament. El 51% de les vacunacions són sota cita prèvia, mentre que s'administren entre 2 i 15 vacunacions espontànies al dia de mitjana a cada centre d'atenció primària. Més qüestions. Tarragona s'adhereix al Pacte Nacional per la Llengua impulsat per la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat. Amb aquest acord, la ciutat reafirma el compromís amb la promoció i l'ús social del català en tots els àmbits de la via pública i incorpora un grup creixent de municipis que ja han fet aquest objectiu compartit. La inflació repunta una dècima al mes d'octubre a Espanya i la variació anual se situa al 3,1%. Amb aquest increment es deu al fet que els preus de l'electricitat van pujar més que a l'octubre de 2024 i també l'augment dels preus del transport aeri i per ferrocarril. Aquestes pujades es compensen en part per la disminució de preus de les benzines. I parlant de preus, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha culminat la gira per Àsia amb una esperada treva amb el seu homòleg xinès Xi Jinping, en el que s'ha compromès a reduir els aranzels un 10%. A canvi, el país asiàtic suspendrà les restriccions a les terres rares anunciades a l'octubre i també la negociació pendent del tema del fentanil.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 30 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de la grip aviar anant fins al Delta de l'Ebre. Descobrirem una nova parella dels més gegants del nostre mar. Ens embarcarem per participar en una regata. Parlarem amb una ONG que ens explicarà la tasca que desenvolupen sobre el plàstic a la Costa Brava i acabarem el programa d'avui acostant-nos a l'Associació Nàutica Talassa. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Rana Mar. Però però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, doncs mira, aquí un dia més. A veure, què és el que porteu? Que això dels gegants a mi me comença a agradar ja, eh?
Sí, doncs crec
molt,
que...
Molt, eh?
Doncs crec que té data de caducitat.
Què dius?
Que cada cop ens queden si menys no... gegants de mar.
Doncs vinga, inventeu-vos, que volem sirenes, volem de tots, eh?
Sí, sí.
Perquè a més, mira que podíem fer de gegants el gegant musclo. Què t'assembla? Un gegant, un musclo gegant?
Segurament que
seria
sí.
Seria molt bonic.
Segurament que si, si això ho busquem...
Al millor ho trobem. Ai, preguntem-nos
després a l'Oriol. No, jo estic segura que ho trobem.
Sí.
Sí.
I a més que ens expliqui quin és el gegant més estrany que s'ha arribat a trobar. O gegants. O manotes, que també hi ha manotes que fan coses.
Sí, sí.
No? I que són coses mal. A veure, des d'aquí deixo la idea, eh? A veure què és el que passa.
Anem.
Més informació a Randa Mar.
Busqueu la Sílvia. Anem a saludar a la Cel Prieto des de la Ràdio Delta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda a tothom, molt bé, molt bé. Estem, bueno, de dijous, no? Demà divendres ja encarem el cap de setmana, s'apropa la castanyada i no res, en ganes.
Saps què? Avui era poc conscient de que érem dijous, vull dir, no sóc gens conscient que demà ja és divendres i que ja ve el cap de setmana, imagina't. Me passen les,
sí.
Me passen les setmanes volant.
Sí, sí, però això és veritat, a mi també. Però quin dia te penses que...
No, cap.
Vale, vale.
Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, a prop de bé. M'he estat... tinc una idea de lo dels gegants de mar, perquè no sé...
Exterminar-nos a tots?
No, dels gegants de mar,
no,
home, exterminar-nos.
Gegants, no. Ja arribarà.
Que agafi el de Badalona, que agafi l'alcalde. Com a gegant de mar.
Presuntamente.
És molt alt, aquell senyor.
Home, sí, sí, aquell senyor pot
Sergi,
passar com a gegant, però...
Presuntamente.
No,
però...
si jo només l'he dit alt d'estatura, no he dit res més. Això es pot comprovar.
No, sí, clar.
Posar un metro...
T'hem entès.
Vale, ja està, vale. Oriol, estem en tu. Tots som Oriol, i tots som gegants.
Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys per al·lusions. Carles, no m'he oblidat de tu.
Sí, no, per al·lusions em tocava a mi ara. Home, jo intento que tots els personatges siguin almenys de fibra de vidre. Això com a mínim, per tant. Que costaria una miqueta agafar en García Obiol per aquí. En qualsevol cas, la geganta de Badalona... Tenen diverses, però una, la geganta, diguem-ne, més, que porta més a tot arreu, es diu Bademar, que combina Badalona amb mar. Per tant, mira, fins i tot per aquí podríem agafar-la i parlar-la en una d'aquestes seccions. Em dèieu que tenen caducitat? Home, sí, clar, algun dia o altre s'acabaran els gegants que tenen a veure
volem,
amb el mar, però...
Però vaja, més gegants.
Sí, no patiu, que farem incursions també en el món del bestiari, perquè el bestiari també té figures que són marítimes, hi ha alguna bèstia de foc, això que és un peix, alguna Cert. Cosa així, un cavallet de mar, una tortuga marina, per tant...
A Tarragona, també... així com a marítim no ho és, però tenim la Bíblia que és del Serrallo, vull dir...
També...
En si de mar, la bèstia no és, però va néixer al Serrallo.
Quan se'ns acabin tot el que és estrictament de mar, ja tirarem perquè no siguin gaire estrictament de mar, però que també tinguem alguna excusa per agafar-les. El que n'hi ha, i parelles de gegants encara ens en queden, el que costa a vegades és contactar amb les colles, anar-les trobant, anar produint les seccions, això, diguem-ne que cada vegada costa una mica més, però de figures encara n'hi ha, vull dir que aquesta secció, no patiu que no s'acabarà de seguida.
Doncs tot ho farem. I anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs ve aquí escoltant aquests gegants. De fet, mira, m'ha vingut al cap. A Sitges tenim un drac que va venir per mar un dia i que té cua de peix, o sigui que potser també serveix, eh?
Doncs ja tenim una altra bèstia. Vinga, va, deixem les bèsties, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Presgot.
l'actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'Escala treballa en la divulgació i erradicació de la flora invasora. Sergi.
Doncs sí, Marina, mira, el projecte Life Met Cliffs va néixer l'any 2021 amb el doble objectiu de gestionar i divulgar sobre les espècies de flora invasora que ocupen els penya-segats litorals. Una gestió que busca la preservació de la diversitat de la flora autòctona d'aquests hàbitats tan singulars i que contenen també espècies molt protegides i en perill. Aquests dies es pot veure al vestíbul de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de l'Escala dos plafons divulgatius sobre aquest projecte, sobre dues de les espècies invasores més habituals a la costa, la gazzània i la figuera de moro. Ens ho explica Albert Albertí, que és el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament.
I entre aquestes, doncs, hi ha una exposició itinerant que es mou pels diferents municipis de Costa Brava, explicant una mica la problemàtica d'aquests municipis litorals amb la flora exòtica, i està formada, bàsicament, de cinc plafons. Amb dos fan molta referència al programa, un fa molta referència al programa Life, l'altre fa referència a l'àmbit de Cap de Creus, i llavors aquests tres que tenim aquí són els que fan referència, bàsicament, a les espècies més problemàtiques a nivell de flora exòtica invasora.
La flora invasora, penya-segats i una litoral és un greu problema per la biodiversitat. Espècies com l'ungla de gat, la ilan, la figuera de moro i la gazzània posen en perill flora protegida, com per exemple l'ensopeguera, el coixí de monja, la campaneta de mar o el malgomarí. L'Ajuntament de l'Escala controla la presència de flora invasora als espais protegits i d'especial interès, com els que corresponen al Parc Natural del Montgrí i tot l'espai de la duna litoral.
Portem des de l'any 2017-18, crec més o menys, fent actuacions d'erradicació, actuant a Planasses, a la duna litoral, també a Vilanera, i ara enguany tornem a actuar una altra vegada a la duna d'Empúries i afegim un altre espai nou que encara no havíem actuat mai, que és la zona de Punta Mungo.
Recordem que està prohibida la recol·lecció o extracció de qualsevol espècie de flora que visqui en aquests hàbitats. Si es detecta alguna espècie invasora que fins ara no se'n tenia constància, recomana trucar al 112 o als agents rurals.
Els municipis del Parc dels Aiguamolls hi podran aparcar gratuïtament.
I ho faran perquè avui ha entrat en funcionament un nou sistema de gestió de barreres de l'aparcament del Cortalet, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Aquesta modificació busca una sèrie de millores tant en l'organització com en el reconeixement del vincle del territori amb la seva gent i amb les entitats que treballen per la conservació i la divulgació dels seus valors naturals. Escoltem Pons Feliu, director del parc.
El que s'ha fet ha estat unes millores de la barrera, el sistema de barreres de l'aparcament del Cortalet, el centre d'informació del Parc dels Aiguamolls de l'Empordà, per al qual, doncs, a partir d'ara, en aquest nou sistema de funcionament, les persones estaran empadronades en els municipis del Parc Natural, en aquests nou municipis, i també persones que són sòcies d'entitats que col·laboren amb el parc en diferents accions, com són l'ARNAE, l'APNE, que es diu ara, o l'IAEDEN. Aquestes persones n'hauran de pagar, per tant, poden entrar gratuïtament en el aparcament.
Des de l'organització del parc asseguren que amb el pas del temps s'havia fet necessari modernitzar el sistema de gestió de les barreres de l'aparcament i que també permetrà agilitzar el sistema d'entrada i sortida en les èpoques de més d'afluència al parc.
Bé, ja sabem que en el parc tenim uns pics de presència de gent, pics de visitants, sol ser, per exemple, per Setmana Santa, alguns caps de setmana de primavera o fins i tot moments de l'estiu. D'aquesta manera s'agilitza el sistema d'entrada i sortida, es facilita per l'usuari, doncs, el sistema de pagament d'entrada i sortida.
El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà és la segona zona humida més important de Catalunya després de la del Delta de l'Ebre. És un punt d'observació ornitològica amb 8 propostes d'itineraris per conèixer els diversos ambients que s'hi conjuguen.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'arròs del Delta pateix una baixada de preus per la gran producció en altres zones d'Europa, Cel.
Sí, Marina, la campanya d'arròs al Delta de l'Ebre ha estat marcada per una baixada dels preus. El motiu ha estat la gran producció a altres punts d'Espanya i d'Europa. Davant d'este escenari, el president de la Càmera Arrossera del Montsià, Àlex Morales, ha demanat mesures de protecció al sector com aranzels a l'arròs importat i un etiquetatge que deixi més clara la procedència del producte.
Posa el sector en una situació molt desprotegida perquè els costos de producció estos últims anys ens han pujat molt. I si no fas una bona producció, pots acabar cobrant l'arròs per baix dels costos de produir-lo. Per aguantar el cop seria important que es posessin aranzels o mesures de protecció per evitar que entre arròs de fora a preus baixos i així fomentar el consum de l'arròs que es produeix aquí. que es fa a baix de les limitacions de fitosanitaris i les normatives laborals europees.
La campanya també ha estat afectada pels tres episodis de forts aiguats que han colpejat els camps de Sant Jaume d'Enveja i d'Amposta. En total, s'estimen pèrdues de prop de 400 tones i danys a 390 hectàrees.
Per desgràcia, aquest tipus d'episodis cada any es produeixen més sovint i hem de preparar-los millor per enfrontar-los. A l'administració li hem demanat ajuda per gestionar tota l'aigua que rebem durant aquests temporals, perquè la plana del Taita rep totes aquestes aigües i això genera un cost molt important a les comunitats de regants en tema de bombeig. Per això hem demanat inversions en estacions de bombeig més grans que permeten evacuar l'aigua més ràpidament i evitar noves inundacions.
Ara bé, la producció d'arròs també destaca per la qualitat excel·lent del gra i l'expansió de la tecnologia de llavors resistents a herbicides. D'altra banda, la Càmera també ha celebrat els bons resultats de les mesures implantades per controlar la pols a la cooperativa.
L'Ametlla de Mar ja ho té tot a punt per viure el cap de setmana més terrorífic de l'any.
Les fortificacions acolliran per primera vegada el passatge del terror Experiment Sentinella, una activitat organitzada per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb la col·laboració de la Comissió de Festes i els actors i actrius del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar. Les tardes de divendres, dissabte i diumenge, les antigues instal·lacions militars de l'Ametlla de Mar es convertiran en un escenari autènticament terrorífic. Els participants en grups de màxim de 5 persones podran entrar-hi en dos torns, un a les 6 de la tarda i un altre a les 8. L'activitat, amb una entrada de 4 euros i prèvia inscripció, oferirà un recorregut ple de sorpreses i escenes ambientades amb un toc de por. De moment ja hi ha un 60% de les entrades venudes i la venda finalitzarà este divendres a les 2 de la tarda. La iniciativa vol dinamitzar la vida cultural del municipi i fomentar la participació ciutadana, tot oferint una experiència diferent per al públic més valent. El tècnic de cultura, Dani Boquera, explica que és un lloc conegut al municipi on els joves van a passar por.
Molt abans de que estiguessin ara habilitades per fer les visites guiades, era el lloc on hi anaven els joves, fent les seves trobades, i es contaven moltes històries, sovint històries de por, que si cadàvers, que si contactes amb éssers d'altres mons. La veritat que és un lloc pues, que t'inspira o que et crea ja una atmosfera que no estàs gaire tranquil.
L'activitat serà apta a partir dels 10 anys, tot i que els menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult responsable. A banda, també es durà a terme la festa de Halloween, venda de castanyes i un taller infantil al mercat municipal.
Anem ara fins a les costes del Garraf. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú veuen insostenible la situació que viu el sector i la inacció, diuen, de la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a l'hora de resoldre les seves problemàtiques. Carles.
Doncs sí, Marina, farà un any els pescadors de la Confraria de Pescadors de Vilanova es mobilitzaven a Madrid contra la retallada en les captures permeses que els portava a treballar només 27 dies a l'any, que finalment es va poder ampliar aplicant certes mesures que, per la sostenibilitat, que han comportat també inversions pels pescadors. Passats tots aquests mesos, els pescadors afirmen sentir-se abandonats i no tenir respostes a les seves problemàtiques per part de la Secretaria General de Pesca, els diferents sectors i els de pesca. Escoltem a Jaume Carnicer, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú.
Després de les manifestacions i de les mobilitzacions pesqueres, ens van demanar 6 mesos. Aquests 6 mesos ja van passar, van concloure el juliol. Al juliol ens van dir que no hi havia opció, que s'anaven de vacances, que ja en parlaríem després. I arribats a aquest punt, no tenim absolutament res. Demostra una inacció total per part de la Secretaria. La poca importància que donen a les problemàtiques que afecten al sector, a les famílies i directament doncs, a tota la gastronomia i a tota la resta, perquè de molts d'aquests productes que es pesquen acaben repercutint directament després, doncs, ja sigui restaurants, peixateries, mercats. Aquí no hi ha ningú que s'hagi bellugat.
Per exemple, a l'arrossegament no saben si els queden dies o no per sortir a pescar o ja els han esgotat. Els de l'encerclament continuen afectats per la problemàtica de la superpoblació de tonyines i les pesquen accidentalment però no les poden portar a port i a les arts menors les mides de captura del pop són diferents segons es pesquen dins del mateix país. La confraria de pescadors de Vilanova diu prou.
Se'ns va demanar que canviéssim la xarxa. Vam canviar la xarxa, vam posar portes voladores, hem posat, que féssim vedats i reserves, vedats i reserves. Si en el fons el pescador complet, però el que volem és una resposta. Demano que les persones que estiguin als llocs i que tenen una responsabilitat vers altres persones, si no saben com solucionar els problemes, que cedeixin a que entrin persones que ho sàpiguen fer.
Les confraries del Mediterrani espanyol com la Vilanovina comparteixen sentir-se soles i sense resposta. Així s'ha transmès aquesta setmana a les trobades amb les federacions espanyola i catalana de confraries de pescadors. Davant d'aquesta situació s'ha posat sobre la taula la desobediència, però saltar-se la normativa pot portar conseqüències.
No sabem si hem de fer desobediència civil i saltar-nos la normativa perquè ningú ens sap respondre. Si ens saltem la normativa, quines seran les repercussions? Tampoc ens diuen ni això. Entenem que si tots fem desobediència, d'alguna manera, doncs no hi haurà repercussions directes, però tampoc ho tenim assegurat. I quan ha sigut el moment, sí que ens han demostrat que la mà no els hi tremola per començar a posar sancions i sancions. Per sancionar sí que saben, són molt efectius. Ara, per gestionar, no ho saben.
En teoria, ben aviat els haurien d'arribar les mesures del 2026, però la realitat, diuen, és que encara no saben ni com tancaran aquest any.
Fem aturada a les costes del Maresme. Alumnes de l'Escola Cinera d'Arenys de Mar segueixen en directe la regata transoceànica Mini Transat. Tenen apadrinat el maresmenc Joan Trencs de l'equip Pachamama. És un dels 90 regatistes participants que hi competeixen amb uns vaixells de classe mini de sols 6 metres i mig d'eslora, Oriol.
Doncs sí, la poden seguir gràcies al projecte 22 dies 22 peus, impulsat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica. Des d'aquesta fundació, Núria Pina ha explicat al programa Cinera FM de Ràdio Arenys que l'objectiu és que els infants adquireixin coneixements en diferents àmbits amb el mar i la regata com a pretext.
Sobretot la idea original del programa educatiu és fer entrar el mar a les aules. És a dir, que a través del mar i de la navegació arribeu a adquirir coneixements transversals en totes les àrees, matemàtiques, geografia, història. La regata és un pretext perquè aprengueu o toqueu totes aquestes matèries i sobretot, en el fons, que us impregneu dels valors de la vela, de l'esport de la vela.
Els alumnes apadrinen un esportista, dels participants l'organització els adjudica a cada centre el navegant que poden seguir, ja sigui per proximitat, per vincle emocional o per currículum educatiu. El poden seguir en directe per internet a través de geolocalització i un cop acabada la regata el podran conèixer en persona.
Si tenim un navegant, per exemple, que és del Maresme, com és el vostre cas, la majoria buscarem que els centres del Maresme l'apadrinin amb ell, perquè bueno, es genera certa proximitat i és més fàcil després, amb una hipotètica derivada del programa educatiu, doncs que us conegueu, que esteu en contacte o que pugueu tenir una relació més directa amb ell. Ho intentem fer possible sempre l'acte de clausura del programa educatiu que es fa al gener. I això intentem que vinguin tots els navegants i els alumnes que han participat al programa i que es coneguin en persona.
La regata Mini Transat es disputa en dues etapes. La primera va sortir de El Sables d'Olon, a la Bretanya francesa, i havia d'anar fins a Santa Cruz de la Palma, a les Illes Canàries, però es va suspendre a l'alçada de Portugal per l'huracà Gabriel. La segona etapa porta els regatistes des de la Palma fins a Guadalupe, al Carib. Són més de 4.600 milles en total. La segona etapa ha arrencat el dia 25 d'octubre i els regatistes estaran una mitjana de 15 dies per arribar a Amèrica.
Maresme Circular, la marca del Consorci de Residus del Maresme, ha iniciat una investigació per comprovar si la biomassa dels boscos del Montnegre i el Corredor pot convertir-se en una nova font d'energia sostenible.
Sí, el projecte vol demostrar la viabilitat tècnica de transformar restes forestals, com fulles i escorça de pi blanc, en gas renovable i altres subproductes útils per al medi ambient. El projecte parteix d'una realitat preocupant, l'abandonament rural i els efectes del canvi climàtic, la sequera, les plagues i els incendis que han fet més vulnerables els boscos mediterranis. La valorització de la biomassa forestal pot ajudar a mantenir-los nets i resilients, reduint el risc d'incendis i creant alhora noves oportunitats econòmiques locals. Es faran tres assajos de gasificació de la biomassa. Es tracta d'un procés que permet obtenir gas de síntesi o singas, que és un combustible que pot substituir el biogàs o el gas natural en aplicacions industrials o energètiques. A més, aquest procés també se n'obté biochar, un tipus de carbó vegetal amb diversos possibles usos, com millorar el compostatge i la fertilitat de sòls agrícoles, filtrar contaminants en aigües o biogàs, o fins i tot aprofitar-se en processos de tractament d'aigües residuals. Els assajos combinaran diferents mescles de biomassa forestal i biomassa municipal, aquesta última procedent del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, Mataró. L'objectiu és comprovar com respon cada tipus de material i quins resultats energètics i ambientals s'obtenen.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que si el Consorci de Mèrida ha unit institucions en benefici del patrimoni, esperem el mateix per Tarragona. Ho ha dit l'arqueòleg Fèlix Palma, director del Consorci de la Ciutat Monumental de Mèrida. Ha recordat que l'any que ve ja farà 30 anys que funciona l'ENS, que es va construir 3 anys després de la declaració de la capital d'Extremenya com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Ha destacat la importància d'aquest model de governança compartida entre institucions. Hi ha totes les administracions locals de la comunitat i estatals, però les decisions importants, com les del pressupost, es resolen en un consell rector, però les del dia a dia es decideixen des de Mèrida. També afirma que els monuments no perden en cap cas la titularitat, com preocupava a algun grup de Tarragona.
Que lo bueno que tiene, digamos, esta gestión es que se haga de una manera directa desde la propia Tarragona. En este caso nosotros lo hacemos desde la propia Mérida, no se hace desde Barcelona o se hace desde Badajoz y demás. Nosotros, lógicamente, se gestiona desde Mérida, tomando las decisiones importantes sobre los proyectos que se quieran presentar, evidentemente, en esas comisiones delegadas que se hacen, en ese consejo rector, donde todas las administraciones pues voten lo que entiendan más conveniente para el futuro de la institución. Pero nosotros, en ese sentido, como te digo, lo importante al final es que el director del futuro consorcio de Tarragona o todo el equipo se dedique exclusivamente a cumplir los objetivos que plantean los estatutos de dicho consorcio.
Recordem que el darrer ple extraordinari de dilluns va aprovar els estatuts del Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco, un organisme que començarà a funcionar de manera efectiva a partir de l'1 de gener del 2027. Amb aquesta fita, la ciutat fa un pas decisiu cap a un nou model de gestió de patrimoni inspirat en altres experiències d'èxit, com és el cas de Mèrida, que des de fa gairebé 3 dècades gestiona de manera unitària el seu llegat arqueològic. I Joan Estrada ha estat nomenat nou president de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Ha pres el relleu de Mireia Sans durant l'Assemblea General Ordinària celebrada al càmping Trilles Espata Marit de Tarragona. Estrada, fill de Cambrils, és administrador del càmping Platja Cambrils i compta amb una àmplia trajectòria professional com a director general d'una promotora immobiliària i gestora de camps de golf, així com expert managers multinacionals del sector industrial. Ha estat elegit nou president de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre en una assemblea ordinària. L'acte ha comptat amb la participació d'autoritats com el subdelegat del govern espanyol, la presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l'alcalde de Tarragona i la consellera de Turisme de la ciutat, entre d'altres. Estrada destaca diversos reptes que afrontarà la nova Junta durant el mandat, com la regulació del turisme itinerant amb autocaravana, el tercer fil ferroviari i els riscos associats al pas de mercaderies pel litoral, la lentitud administrativa en la tramitació urbanística i la promoció turística dels càmpings. La nova junta de l'associació és continuista amb l'etapa anterior i està formada per persones implicades en el sector. Actualment, l'entitat representa 54 establiments amb una oferta disponible de més de 66.000 places. ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació més aviat tranquil·la les properes hores i també les immediates dues jornades a gran part de la costa, amb vents que seran més aviat febles. De moment, el que queda d'aquest dijous, tindrem, si de cas, una miqueta de tràngol de nord-est o de nord a la Costa Brava, però el vent ja està girant cap a sud. De fet, al llarg d'aquesta tarda es mourà entre el xaloc i una mica de llevant, especialment del Cap de Begur cap al nord. A la resta de la costa seran vents variables, més aviat de sud-sud-oest, una miqueta de mestralet encara a la costa del Delta de l'Ebre i sempre amb marejol, o si de cas una mica de maró amb aquest tràngol que dèiem, aquesta ressaqueta que hi ha cap a la Costa Brava. Pel que fa al divendres, vent molt feble al matí, girant cap a sud, bàsicament, un palet de garbinet, i durant la tarda sí que aquest vent s'hi animarà, especialment a les comarques de la Costa Brava. Això també tornarà a fer que hi hagi més marondolada, més mar de vent. De fet, ja en vista el dissabte és quan tindrem més esvalotament marítim. Us seguirem a la xarxa.
I del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments s'acaba de reobrir l'autopista Peixeta Llinars del Vallès. S'han reobert tots els carrils. Hi havia hagut un camió que ha bolcat en aquest punt de l'autopista en sentit sud, en sentit Tarragona, i com dèiem s'ha pogut apartar i retirar el camió accidentat cap a la primera àrea de servei, l'àrea de servei més propera, i per això ja s'ha pogut reobrir l'autopista, com dèiem, en sentit sud, en sentit Tarragona, tot i que encara hi queden 6 quilòmetres de retenció des de l'altura de Sant Celoni. També destaquem unes obres a la B40 que tallen un carril a l'altura de Brera i provoquen retencions des de l'altura de Terrassa en sentit nord, i també destaquem aturades altres punts del Vallès a la C58, retencions entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, i també pel que fa a les rondes aturades a la Ronda Litoral, a la zona portuària i a Bon Pastor en sentit Trinitat, i també la Ronda de Dalt, retencions a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Trinitat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Aquesta mateixa setmana podíem escoltar a la Randa Mar un reportatge sobre els tallers, sobre el reciclatge de plàstic i les jornades de pesca neta que es van fer al Port de l'Escala. Avui ens volem aturar per parlar amb una de les ONG que hi van participar, l'organització El Plàstic Preciós. Sergi.
I per fer-ho tenim aquí amb nosaltres el seu cofundador, l'Adrià Tallada. Adrià, benvingut aquí a la Randa Mar.
Hola, moltes gràcies.
A veure, per començar, sempre ens agrada situar una miqueta el personal. Explica'ns una miqueta la història d'aquesta associació, d'aquesta iniciativa de Plàstic Preciós. Com neix el projecte?
Doncs nosaltres som una associació sense ànim de lucre que va néixer a Gandia, al sud de València, cap al 2017. I vam obrir un espai a Barcelona el 2021 fundant el projecte Plàstic Preciós Barcelona. I bàsicament ens dediquem a la conscienciació mediambiental i l'atge de plàstic.
Mm-hmm. Precisament això, no? El reciclatge, donar una segona vida a aquest producte. Com ho feu, això? Aneu a mar a agafar els, us els porten? Com va la vostra tasca?
Doncs una mica de tot, la veritat. Hi ha molt de plàstic a la nostra societat i hi ha molts canals per als quals ens arriba el plàstic. Sí que una de les coses que fem són recollides i neteges especialment a les platges, al litoral, també altres espais naturals. També tenim campanyes on recollim residus d'escoles o d'organitzacions per després fabricar-los algun tipus de mobiliari o algun objecte. I també simplement hi ha empreses que tenen algun residu molt específic que nosaltres ja podem reciclar.
Mhm. I en quins projectes participeu? Perquè hem vist que fins i tot feu o els vostres plàstics van a mobiliari urbà.
Sí, nosaltres participem en diferents projectes de conscienciació, sobretot en centres escolars. Entre ells tenim un projecte de restauració de mobiliari escolar utilitzant taulells de plàstic reciclat. El que fem és canviem els taulells de fusta per plàstic reciclat i bueno, fem el decapatge i el pintat de les estructures metàl·liques que necessiten restauració. Això ho fem en col·laboració amb diverses organitzacions. També participem en projectes de caracterització i reciclatge de residus marins per convertir-los, com bé has dit, en mobiliari urbà. O també fem campanyes de conscienciació amb diferents organitzacions, com poden ser el Banc de Sang i de Teixits, o tenim una col·laboració que ja fa diversos anys que dura amb el Bàsquet Girona.
Interessant. Ah, però i què li porta a nivell de publicitat, o a nivell de divulgació, o a nivell que el Bàsquet Girona també fa algun material en plàstic?
Sí, doncs el Bàsquet Girona justament és una de les campanyes que més content estic, perquè a nosaltres ens va contactar el Bàsquet Girona fa ja uns quants anys, quan van decidir fer el canvi i deixar d'utilitzar envasos d'un sol ús del seu bar i començar a utilitzar envasos reciclables. I quan una organització, una empresa fa aquests canvis, a vegades és una mica difícil d'implementar, perquè el client, o en aquest cas els seguidors del Bàsquet Girona, veuen com han passat d'haver de simplement comprar-se una cervesa al bar, ara han de comprar el got també, i després l'han de retornar. Llavors, moltes vegades acompanyem aquest tipus de canvis amb campanyes, no?, de conscienciació, de motivació pel públic. I en aquest cas, el Bàsquet Girona, vam començar fent tallers de conscienciació durant els partits i marxandatge, i hem acabat fent mobiliari i elements per al propi estadi de Fontejau.
Molt, molt interessant. I ara que parlàveu de conscienciar, amb l'experiència de quan veu venir aquí a l'Escala a fer aquest taller dintre de la jornada de pesca neta que es feia al port d'aquí a l'Escala, la importància que té precisament de conscienciar els joves, no? Aquesta és la clau per solucionar o no sé si reduir, no?, que també deu ser en aquest tema dels residus una qüestió molt important.
Sí, de fet, de les tres R's, que podríem dir que són reduir, reutilitzar i reciclar, reduir és la més important. Nosaltres, sobretot, el que fem és intentar conscienciar, en aquest cas, els més joves, de que han de reduir el consum de plàstic, perquè és l'única manera que podem intentar, no ben bé solucionar, però almenys limitar, no?, el problema que ens està suposant el plàstic en la nostra societat. I això passa per una reducció del consum, però sobretot una reducció de la producció. Al final són les empreses les que posen tots aquests productes al mercat i els que nosaltres, en menys o més mesura, hem d'acabar consumint perquè existeixen poques alternatives.
De quina manera els hi feu veure el jovent o en què es basen els tallers aquests que feu les demostracions?
Nosaltres tenim diferents tallers, diferents dinàmiques i diferents activitats. Sí que, per una part, fem tallers que intentem que siguin molt interactius perquè ells puguin participar del procés de reciclatge en directe, però sí que els hi fem veure, els hi posem exemples reals de com ells poden reduir, no?, aquest ús de plàstic, i els hi posem, doncs, exemples com en altres països tenen uns usos tenen unes maneres de fer i utilitzen una quantitat de plàstic molt reduïda, i com això tindria un impacte molt si nosaltres agaféssim hàbits semblants.
I molt, suposo que molt del material que us ve és precisament del mar, no? O és la principal font de material amb què vosaltres treballeu?
No és la principal font, però sí que tenim diferents projectes específics dels quals treballem amb residu marí. Jo personalment sóc bussejador també, i tinc una especial estima al mar, i també els meus companys tenen una especial estima al mar. Gandia és un poble de costa, Barcelona és una ciutat de costa, i estem molt lligats al mar des de ben petits. Per tant, bueno, tot i que no sigui la font principal i és una font d'un residu que té molt baixa qualitat i que és molt difícil de reciclar i pràcticament impossible de reciclar des de la indústria, doncs, bueno, sí que utilitzem aquest residu sobretot per fer productes i campanyes específiques.
Adrià, tenia un dubte, una curiositat. Just aquesta setmana farà un any del desastre dels aigats de la Dana del País Valencià. Amb aquestes riuades, vosaltres heu treballat amb residus que van provenir de la riuada que hi va haver-hi en aquesta situació?
Sí. Sí que hem utilitzat part d'aquests residus. Bueno, com bé dius, va ser un desastre. A nosaltres allà a Gandia no ens va arribar a tocar directament, però bueno, a part de participar en les tasques de neteja de les primeres setmanes, nosaltres hem fabricat mobiliari per centres escolars afectats, hem col·laborat amb altres entitats per fabricar mobiliari pels pobles que han estat afectats, i, com bé dius, també hem fet diferents projectes per treballar amb residu de la pròpia Dana, diguem, perquè, bueno, com semblant al residu que s'extreu de les neteges o de les caracteritzacions que fem de les costes, és un residu que està brut, està molt barrejat, és difícil de reciclar, i, per tant, hem fet projectes més aviat d'investigació, projectes pilot, per veure si aquests residus realment poden tenir una sortida o no.
I amb aquesta, m'has comentat que efectivament veu néixer vosaltres a Gandia, heu obert oficina a Barcelona, teniu pensat també a altres punts de territori, treballeu amb altres províncies, altres capitals espanyoles, com veieu vosaltres ara i sobretot el futur, cap on aneu?
Doncs, a veure... La primera part que em dius, nosaltres treballem en tot el territori de l'estat espanyol, inclús hem fet activitats a punts com a Galícia, al sud d'Andalusia, Extremadura, inclús hem fet algunes activitats a Canàries i de fet tenim alguns projectes més o menys en marxa a les Illes Canàries també. Per tant, bueno, tot i que sí que és cert que el nostre centre està tant a Barcelona com a Gandia, tenim una mica, bueno, treballem una mica per tot l'estat. I de cara al futur, doncs mira, justament ara nosaltres ens hem mudat del nostre espai que tenim a Barcelona, ens hem mudat a un espai que es diu Barcelona Economia Circular, que pensem que ens pot ajudar a créixer dins de tot el territori català, i poder arribar millor sobretot als centres escolars i a les organitzacions que ens necessitin.
I a part de les escoles, com l'activitat, per exemple, que es va fer aquí a l'Escala amb el sector de la pesca, heu parlat amb altres ports, amb altres projectes com el que tenim aquí de la pesca neta o la mar de net?
Sí, hem parlat i, de fet, col·laborem amb altres organitzacions i amb empreses que busquen reduir els seus residus o introduir els seus residus en els seus sistemes productius o potser no dins del seu sistema productiu, però fer-ne algun ús alternatiu i que no es converteixi en un residu, sinó parar-lo abans que es converteixi en residu i transformar-lo, per exemple, en mobiliari per les seves oficines o inclús podem fer també activitats de conscienciació amb els propis treballadors de les empreses. O hem fet activitats amb els pescadors també, activitats de conscienciació amb els pescadors, que són una part molt important, no? Perquè al final són persones que viuen del mar i moltes vegades la gent els veu com els culpables del residu que hi ha al mar, perquè potser perden alguna xarxa, o són els que veiem, no?, que estan més a prop del mar, però realment els pescadors són pràcticament l'última línia de defensa, perquè ells recullen el residu quan pesquen i ells volen un mar net, perquè és la seva manera de viure, clar.
Adrià, per qui estigui interessat, ens estan escoltant ara mateix 5-6 ràdios d'arreu de Catalunya, que són els que coproduïm aquest programa aquest de la Randa Mar. Gent que estigui interessada en contactar amb vosaltres, o fins i tot escoles, centres, com ho han de fer? Teniu pàgina web pròpia? Fes una mica de crida o de promo.
Sí, doncs mira, poden contactar-nos. Tenim la pàgina web, que és plasticpreciosbfn.org. També ens poden trobar a l'Instagram com a plasticpreciosbfn i ens poden enviar un missatge i nosaltres intentem contestar-li a tothom el més ràpid possible.
Uh-huh. I ara que ja d'aquí a final d'any teniu molta feina de xerrades, esteu molt sol·licitats?
Sí, la veritat és que tenim bastanta feina, però bueno, estem molt contents i sempre estem contents de fer-ne més. Al final és una activitat que fem sobretot per gust i per la necessitat que pensem que té, bueno, la necessitat que hi ha de fer aquesta conscienciació i de fer aquest tipus d'activitats. Per tant, sempre hi ha espai per algú més.
Doncs Adrià, moltíssimes gràcies, Adrià Tallada, cofundador de l'organització, de la noia que hem tingut avui, la Plàstic Preciós, dedicada a això, al reciclatge i a donar una segona vida a aquests residus plàstics que tant i tant ens preocupen. Moltíssimes gràcies per estar aquí a la Ronda Mar.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest espai.
Canviem radicalment de tema, volem descobrir una nova parella de gegants que tenen alguna cosa a veure amb el mar. Oriol?
Doncs sí, avui aquí al programa Arran de Mar volem conèixer una nova parella de gegants que tenen molt a veure també amb el mar, perquè ara els coneixem, anem cap a la Costa Brava, anem cap a Roses, perquè volem parlar dels gegants d'aquesta població, i per això parlem amb la presidenta de l'entitat que els porta, amb la Laia Pau. Laia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Bé, Laia, parlem dels vostres gegants, dels gegants de Roses. Presenta'ns-los, qui són?
Bé, doncs els gegants de Roses són en Quimet i la Demètria, i crec que molta gent els coneix perquè el que al final el que representen és la sardana de l'Empordà, i ella és una sirena que ens ensenya el mar i tota la part de costa que tenim al poble i a l'Empordà, però també hi ha el pastor, que és en Quimet, que és tota la part de muntanya que també ens representa.
Mhm. Són els protagonistes d'aquesta llegenda tan clàssica que dona origen a la vostra terra, a l'Empordà, eh?
Exacte, els gegants es van inspirar en aquesta llegenda, però també en la sardana de Joan Maragall, i per això tenen doncs, aquesta simbologia.
Mm-hmm. Explica'ns també una miqueta com els hem d'imaginar. Estem a la ràdio, per tant, no, els nostres oients ara mateix no els poden veure. Explica'ns les característiques principals de la geganta i del gegant.
Va, doncs els dos mereixen 3,50 m. El que sí que és cert és que ella al final és, us heu d'imaginar, com una dona, diguéssim, amb una cua al costat, que és el que representaria la sirena, una cua cap amunt, de color blau, molt i molt grossa i molt espectacular. Aquesta, bueno, la geganta en si pesa 55 quilos, i el defecte que té aquesta cua, pobreta, és que quan els portadors la porten se'n van una mica de costat a l'esquerra, que és on té la cua.
Clar.
I llavors en Quimet, per contra, és el típic pastor empordanès amb la seva faixa, la barretina, la seva jaqueta així d'abric de més d'ovella i un bastó que sempre el caracteritza i on sempre portem la bandera que representa el nostre poble.
Mm, i tant, són dos gegants doncs, ben característics, eh? Allò que els veus i saps que són de Roses, o són de Roses, o n'hi ha uns de molt similars també a la Costa Brava,
sí,
que també s'assemblen molt.
Sí, els de Palafrugell. Mm. De fet, aquest any, per primera vegada en els 30 anys d'història dels nostres gegants, hem aconseguit trobar-nos. Ho vam fer a la trobada de Figueres, on celebraven ells el seu 30 aniversari, i ens van fer una foto conjuntament. Ens va fer moltíssima il·lusió poder conèixer la colla de Palafrugell. Són similars, però també són molt diferents, sobretot les sirenes. La cua, la nostra va cap amunt, la seva va cap avall. Després, arrel de tota aquesta trobada a Figueres, els vam convidar a celebrar el nostre 30è aniversari aquest any aquí a Roses, i l'any que venim va celebrar el seu 30è aniversari, 40, perdó, que es vistada a Palafrugell.
Molt bé, doncs una unió que neix, i després de tants anys, que és curiós que dos gegants doncs, similars, diguem-ne, que venen a representar els mateixos motius, doncs, que hàgiu trigat tant temps a coincidir i a trobar-vos.
Sí, és curiós. Sí que és cert que la seva colla havia estat com desfeta durant una temporada, però és curiós que no ens haguéssim trobat abans. La veritat, ho hem estat comentant i ningú ha sabut entendre el perquè.
Mm. Mirarem també de parlar algun dia aquí a la Ronda de Mar amb els gegants de Palafrugell, que doncs, també els voldrem conèixer i voldrem parlar amb la colla. Els vostres són en Quimet i la Demètria. M'agradaria també, Laia, que ens expliquessis per què es diuen així, perquè jo he llegit una història que m'ha semblat doncs, molt curiosa, però m'agradaria que tu mateix ens expliquessis per què tenen aquests noms.
Sí, en Quimet i la Demetria eren dos persones del poble que al final s'estimaven moltíssim al nostre poble, però no tenien descendència. Llavors en Quimet va morir i quan la Demetria deia que volia deixar el seu llegat al poble però no sabia quin, al final el que va ser, va fer, diguéssim, va ser pagar els gegants en el poble i deixar-los com en herència a tota la població. Llavors en el seu honor es va decidir posar el seu nom als gegants. Que aquest gegant es va inaugurar l'any 95 i ella va morir abans.
Mm-hmm. Bé, segur que des d'allà on sigui, segur que us veu cada vegada que sortiu, sí, i està contenta.
Exacte, segur que sí, al final és, era el seu desig i nosaltres sempre que podem els traiem amb tota la il·lusió del món, del que el seu objectiu era comportar el nom de Roses, ja no només pel poble, sinó arreu de Catalunya, on anem fent totes les sortides, i és tot el que intentem fer any rere any i sobretot que no es perdi.
I tant, i tant. Ara, cap aquí anava, cap a aquesta qüestió de les sortides, perquè també en aquest programa ens agrada preguntar, doncs on us podem veure, on podem veure passejant i ballant els gegants, en aquest cas de Roses. Imaginem que la vostra població, evidentment, quan hi ha alguna activitat on hi heu de ser, segur que hi sou, però més o menys per on us moveu?
Nosaltres ens movem sobretot tot el que és a l'Empordà. Al final són els veïns que tenim més a prop i també les colles que quan nosaltres necessitem ajuda sempre els fem un truc, diguéssim, ei, necessito un portador, necessito un músic, i sempre ens ajudem. Per tant, totes les trobades de festes majors de l'Alt Empordà on hi hagi gegants segur que ens trobareu. I després d'aquest any hem obert també una mica la línia cap al Baix Empordà, ara l'any que ve a Palafrugell. També fem alguna sortida a Girona i excepcionalment i molt esporàdicament sí que intentem anar més cap a Barcelona. Hem arribat a anar a Tarragona, l'únic que aquestes sortides cada vegada ens costen més perquè la colla pateix, no som suficient gent com per poder moure tota la infraestructura, diguéssim, molt més enllà de comarques gironines. Aquest any també serem al mil·lenari de Montserrat, que fem la trobada de gegants el 16 de novembre a Montserrat.
Sí.
I sempre intentem fer una mica de sortida així diferent, però sobretot el que és a l'Empordà i comarques gironines.
Sí, sí, ara que comentes Montserrat, és tot aquell cap de setmana, tant dissabte com diumenge, es preveu que sigui una gran festassa. Jo crec que la majoria de gegants de Catalunya o dissabte o diumenge hi acabaran traient el cap.
Exacte, quan ens va arribar la proposta ens va fer molta il·lusió. No és la primera vegada que els gegants van a Montserrat, i en aquella època encara no era la colla, però m'han explicat molt bones històries i crec que poder anar a una trobada on es concentri tots els gegants de Catalunya sempre fa molta il·lusió i ens fa molta il·lusió participar-hi.
Com una macrociutat gegantera a dalt de la muntanya.
Exacte.
De Montserrat, déu-n'hi-do.
Exacte, a veure com anirà.
A veure, esperem sobretot que faci bon temps, que això no, els gegants sempre a la capua,
sí.
O els gegants malament rai.
Això és important. Si plou una mica tampoc passa res. Nosaltres portem xubasqueros, i que són uns plàstics gegants i sempre els emboliquem i cap problema. Ens preocupa més el vent, però bueno, aquí també estem una mica acostumats al vent i anem fent.
Anava a dir, home, això a la vostra zona el vent l'heu de tenir molt per la mà.
Sí, no el tenim per la mà, però clar, evidentment, quan portes a sobre un gegant de 3 metres i mig i que pesa el seu, doncs al final acaba fent un efecte de vela que arriba a un punt que és impossible treure'ls. Però sí que ens aventurem una mica i intentem a la mínima que podem treure els gegants.
I tant, no, que el tingueu molt sovint no vol dir que pugueu sortir com si res, no? Evidentment, quan fa vent un gegant es veu força afectat. I ara m'ho deies, Gaia, la colla... costa a vegades poder sortir una mica més lluny. En aquest programa també doncs, sempre ens agrada comentar com esteu de salut les colles, les entitats de cultura popular, que en definitiva els geganters sou els que l'ànima dels gegants, els que aixequeu les faldilles, els que els feu ballar. Com esteu a la colla?
Ara mateix nosaltres diem que estem com aixecant el cap. Venim d'una època una mica baixa on al final també... no ens hem d'avergonyir del que ha passat, és una colla que són un grup de persones i també hi ha conflictes interns a dintre, i llavors veníem d'una època una mica convulsa on hi ha hagut poca participació, però al final parlant tothom s'entén, i a partir d'aquí hem pogut començar a aixecar i ara ja estem començant a tornar a acollir noves famílies a la colla i comencem a tirar endavant. Amb tema portadors, que sí que sempre anaven molt justos, hem pogut començar a trobar persones que els volen portar, però clar, hem de tenir en compte que portarà la Demetria 55 quilos que va de costat, costa trobar la persona que ho vulgui fer. En Quimet, que en pesa 45, potser és més fàcil. I ara hem de tornar a remuntar una mica el que seria en el tema músics, tot i que anem en la bona línia. Això sí, sempre s'agraeix qualsevol participació, perquè és el que passa, no? Som un grup de persones, tothom té la seva vida a part de la colla, i si un dia algú no pot venir, pues la resta hem de poder ser-hi per poder tirar la colla endavant.
Sí, sí, sens dubte és el mal de molts, de moltes colles, aquest anar justos, allò que els que hi
Exacte.
Som fem tot el possible, però allò que mai acabes d'anar sobrat, eh?
Exacte. Sempre ens agradaria poder tenir 3, 4, 5 portadors, perquè per d'en Quimet i la Demetria tenim moltes més figures que ens agradaria treure, però moltes vegades això anem justos, dos portadors, dos gegants, fem la trobada i els músics a darrere i aguantem tots per la il·lusió de que els gegants puguin sortir.
I també és important això, la incorporació de nova gent, de noves famílies, a vegades arrossegant la mainada, arrossegues els pares, que potser doncs, toquen la gralla, toquen el timbal, són portadors, una mica tot és una bola que es va engreixant.
Exacte, aquí tothom fa una mica de tot i tothom té la seva feina important, des del que toca, del que vigila que el gegant no caigui o del que porta el gegant. I sempre entra la família perquè a algú de la família li agrada, però al final tota la colla s'acaba implicant, tota la família s'acaba implicant, té la seva part divertida i és una fent. I al final també ens funcionem molt amb el boca a orella, perquè si una família entra i s'ho passa bé, doncs això al final dintre els pobles es va estirant i la família creix.
I tant. Laia Pau, presidenta dels Gegants de Roses, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona al programa Arran de Mar, per haver-nos presentat en Quimet i la Demetria, aquests gegants doncs, que sobretot ella és la part marinera d'aquesta parella que representen doncs, la sirena i el pastor que donen origen a aquesta comarca de l'Empordà. Laia, moltíssimes gràcies doncs, per atendre'ns, que vagi molt bé, molta sort, endavant i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i sobretot per dedicar aquesta estoneta al món de la cultura popular. Fins aviat.
Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies, Laia. Així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Yo ya he tenido cita con mi psicólogo y me ha pedido que de ti no hable más, que nunca ha visto nada parecido, que nos envidia y no lo puede aguantar. Llevo tres días sin parar de pensar, que tu cara no la recuerdo ya, solo porque no nos vemos tantísimo, todo lo que me podría gustar. Mañana sale de aquí una vez carísimo, no me lo puedo permitir, y los buses es que tardan muchísimo, y este dilema no me deja dormir. He decidido que te voy a llamar, me empaparía si supiera llorar, pero hace varios años que no me acuerdo cómo se hace, no te voy a engañar. Y aunque digas que estás enfadada y cuelgues mis llamadas, sé que mueres por a buscar, que todo está bien, que me quieres ver, ya no me ponen triste tus mensajes de ayer.
Me vas a matar y no quiero ser pesado, me voy a morir si no te tengo a mi lado, y ahora estoy arriba pensando en lo que ha pasado, mirando a la luna sentadito en el tejado, y cada noche que pasa sin ti estoy más solo. Cada día me tienes un poco más loco. Lo que tú me haces sentir yo ya no lo controlo. Pero no sé si podré ir porque mañana sale un ave carísimo. No me lo puedo permitir. Y los buses es que tardan muchísimo. Y este dilema no me deja dormir. Y he decidido que te voy a llamar. Me empaparía si supiera llorar. Pero hace varios años que no me acuerdo cómo se hace, no te voy a engañar. Y aunque digas que estás enfadada y cuelgues mis llamadas, sé que mueres por
xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. Els serveis de temporada, la ruta de l'etapa